Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva. Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem a aquesta hora la benvinguda, amics i amigues. Pau i treball per la unitat dels cristians són dues de les grans idees que el Papa ha subratllat en aquestes últimes hores. Després que aquest diumenge celebrés públicament l'alto al foc a la Franja de Gaza i qualifiqués de diàleg el diàleg i la mediació d'eines imprescindibles per pacificar, Francesc ha recordat aquest dilluns al matí que l'ecumenisme, l'entesa entre els cristians tristament dividits durant la història i sovint enfrontats fins i tot amb les armes, és una contribució fonamental perquè s'acabin les guerres i els enfrontaments. Dins d'aquest jubileu 2025 dedicat a l'esperança, la pau i la confluència de posicions per fer callar les armes es consolida com l'ànima del missatge que l'Església vol transmetre al món. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 20 de gener, memòria de Sant Fabià i Sant Sebastià, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general avui amb el Xavi Toscano. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs la primera titular per la política, perquè Esquerra Republicana ja ha tancat la porta definitivament a donar suport al pressupost de la Generalitat per al 2025. El partit diu que ha pres la decisió de no negociar els comptes perquè el govern no ha avançat amb el finançament singular a Catalunya. Ja feia dies que Esquerra apuntava que ni negociaria ni donaria suport al pressupost, i avui la secretària general del partit, Elisenda Alemany, ho ha confirmat ara fa uns minuts en roda de premsa. Per als republicans, no donar suport als comptes és la millor manera de pressionar els socialistes perquè, diuen, s'aconsegueixin els acords pactats. En successos, ho hem sabut fa poca estona, un treballador d'una empresa de papereria de Sant Gregori, el gironès, ha mort aquest matí al caure des d'una escala metàl·lica on s'havia enfilat. Els fets han passat a primera hora, cap a les 7 del matí, quan la víctima de 55 anys s'ha precipitat al buit i ha topat primer contra l'escala i després contra el terra. De seguida s'han avisat els serveis d'emergència, que s'han desplaçat ràpidament a l'empresa per tal d'assistir l'home, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I un apunt d'esports per acabar, perquè s'acaben de definir els quarts de final de la Copa del Rei. El Barça s'enfrontarà al València en un partit que jugarà més tard. Ja feia 25 anys que els dos equips no es trobaven en aquesta ronda de la Copa del Rei. El Rei al Madrid s'enfrontarà al Leganés i la resta d'eliminatòria seran Real Societat Osasuna i Atlético de Madrid Getafe. Els partits es jugaran la primera setmana de febrer.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que Rafaela Petrini serà nomenada presidenta de la governació de l'estat de la Ciutat del Vaticà. Així ho va anunciar aquest diumenge el Papa Francesc en una entrevista al programa italià de televisió Che Tempo Che Fa. I del 26 de gener a l'1 de febrer, des de diumenge vinent i fins a l'altre dissabte, tindrà lloc la novena setmana de la Bíblia, precedida del diumenge de la Paraula de Déu, jornada instituïda des del 2019 pel Sant Pare perquè se celebri el tercer diumenge durant l'any. El lema d'aquesta edició és Confio en la teva paraula, del Salm 119. I la festa de Sant Antoni Abat i totes les tradicions vinculades a aquest sant, sobretot els tres tombs i la benedicció d'animals, han estat notícia des de divendres, com cada 17 de gener, però també durant el cap de setmana. El president del Gremi de Pagesos de Tarragona, Raül Fonquer, ha explicat a Ràdio Estel que la relació dels animals amb els humans fa que aquesta festivitat sigui celebrada des de fa segles. Després del bloc informatiu parlarem avui del llibre Gotas en el océano, reflexiones y cuentos breves. Francisco Cerro, arcabisbe de Toledo, és l'autor d'aquest treball i parla sobre l'espiritualitat del voluntariat cristià a través d'una bonica varietat de contes i reflexions. Ens acompanyarà uns minuts l'arcabisbe de Toledo. I en l'última part, la segona del Sense Distància, tindrem com cada dilluns la secció La veu de Càritas amb l'actualitat i l'agenda. Recursos per a la universitat i centres de formació. Parlarem amb Frank Rigol, advocat i professor de la Universitat Ramon Llull, a partir d'un escrit que ha fet a la secció Contrapunt en el setmanari Catalunya Cristiana. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions de l'equip, avui amb el Xavi Aguilar a les vies de so, el David García a la producció, el Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials, i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa ha expressat aquest dilluns el seu desig que els cristians no deixin de resar pel do de la pau. Ha estat en una audiència amb una delegació ecumènica de Finlàndia en pelegrinatge a Roma amb motiu de la festa del patró Sant Enric, que segueix unint els cristians de diferents esglésies i comunitats eclesials per lloar junts al Senyor. Segons ha dit Francesc, que ha assegurat que donar testimoni de l'amor de Déu és la vocació ecumènica de tots els cristians. El grup finlandès estava format per luterans, catòlics i ortodoxos, acompanyats pel nou cap de l'Església Ortodoxa Finlandesa, l'arcabisbe Elias de Helsinki i tota Finlàndia, així com el bisbe Raimo Gojarola, de la diòcesi de Helsinki, i el bisbe luterà Matt Salomaki. El pontífex ha definit la delegació com un grup de pelegrins de l'esperança que caminen junts en aquest any sant 2025. Ha recordat que així ho confirma la carta als hebreus, que invita a mantenir sense vacil·lar la professió de la nostra esperança perquè el que va prometre és digne de fe. El Sant Pare també ha destacat que Sant Enric és un símbol de la unitat donada per Déu perquè la seva festa segueix unint els cristians de diferents esglésies i comunitats per lluar junts al Senyor, com dèiem. Seguint amb el tema musical, el papa ha subratllat que el credo de Nicea, o credo llarg, que tots els cristians comparteixen, és una extraordinària partitura de fe i que aquesta sinfonia de la veritat és Jesucrist mateix, al centre de la mateixa música. D'altra banda, aquest diumenge al migdia el papa ha demanat que es respecti l'alto el foc a la Franja de Gaza i ha agraït el paper dels qui han fet possible aquesta nova situació.
Nei giorni scorsi è stato annunciato che oggi entrerà in vigore il
cessate... Els dies passats es va anunciar que avui entrarà en vigor l'alto el foc a Gaza. Expresso agraïment a tots els mediadors. És un bonic treball aquest de mediar perquè es faci la pau. Gràcies als mediadors. I també agraeixo a totes les parts implicades en aquest important resultat. Desitjo que tot allò que s'ha acordat sigui respectat immediatament per les parts. I que tots els hostatges puguin tornar finalment a casa per tornar a abraçar els seus estimats. Prego molt per ells i per les seves famílies.
Tanto per loro, per le loro famiglie.
Francesc també ha demanat que la població afectada comenci de manera immediata a beneficiar-se d'aquelles necessitats bàsiques que se'ls donen.
Espero pure que gli aiuti umanitari raggiungano ancora...
Espero també que l'ajuda humanitària arribi encara amb més rapidesa, amb bona qualitat a la població de Gaza, ja que en té molta d'urgència.
Urgència. Sia...
Tant els israelians com els palestins necessiten clars signes d'esperança. Desitjo que l'autoritat política dels dos territoris, amb l'ajuda de la comunitat internacional, pugui assolir la justa solució dels dos estats, que puguin dir sí al diàleg, sí a la reconciliació, sí a la pau. Preguem per això, pel diàleg, la reconciliació i la pau. I destaquem finalment que Raffaella Petrini serà nomenada presidenta de la governació de l'estat de la Ciutat del Vaticà. Així ho ha anunciat el papa Francesc aquest diumenge en una entrevista al programa italià de televisió Que Tempo Que Fa. La qui fins ara era la número 2 d'aquest governatorat serà la primera dona que presidirà aquesta administració, la política del Vaticà, per entendre'ns, a partir del proper mes de març. Després de la jubilació del cardenal Fernando Vérgez Alzaga, el substituirà la secretària fins ara, Raffaella Petrini. Arriba la notícia, doncs, d'una altra dona al capdavant d'un important càrrec després del nomenament, ara fa poc més d'una setmana, de Sor Simona Bambrilla com a prefecta del Dicasteri per a la Vida Consagrada. El pontífex ha comentat en aquesta entrevista que la feina de les dones a les cúries és una cosa que ha anat a poc a més i que s'ha entès bé, perquè ara en tenim moltes. Fins i tot va comentar que les dones saben gestionar millor que els homes. Durant aquesta entrevista televisiva, el Sant Pare ha abordat altres temes, com ara la nova etapa que s'obre des d'aquest dilluns als Estats Units amb la presa de possessió del nou president Donald Trump i els rumors d'un possible pla de deportacions massives d'immigrants. El bisbe de Roma ha qualificat de desgràcia aquesta mesura del nou president electe dels Estats Units perquè farà, segons diu, pagar el compte del desequilibri als pobres desgraciats que no en tenen res i que això no està bé perquè així no es resolen les coses. En el marc de l'emergència migratòria, tot just, el papa ha repetit els quatre verbs per afrontar la situació, ja que els migrants, segons ha conclòs, han de ser acollits, acompanyats, promoguts i integrats.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Arriba la novena setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya, que serà des d'aquest diumenge vinent, 26 de gener, diumenge de la paraula, fins a l'1 de febrer, el dissabte següent. Per tant, la setmana va precedida d'aquesta jornada, diumenge de la paraula de Déu, instituïda des del 2019 pel Papa Francesc perquè sigui celebrada sempre el tercer diumenge durant l'any. El lema de l'edició de la Setmana de la Bíblia d'aquest 2025 és «Confio en la teva paraula», una frase del Salm 119. Durant la Setmana de la Bíblia, moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes s'acolliran activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de la Sagrada Escriptura, instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell. Es poden consultar tots els actes programats en el web setmanadelabiblia.cat. Com a novetat d'enguany, destaca la visita a dos fonts de papirs. D'una banda, la visita al fons Pairassi de Josep O'Callaghan, guiada per Alberto Nodar, responsable científic de la col·lecció. L'activitat tindrà lloc dissabte vinent, dia 25, a les 11 del matí a la Universitat Pompeu Fabra, campus Ciutadella, a Barcelona. I cal inscripció prèvia a l'adreça electrònica animaciobiblica@bisbatsanfeliu.cat. D'altra banda, la visita a l'exposició bíblica i de papirs d'Alfons Roca Puig, guiada per Antoni Pou, monjo de Montserrat. Serà dijous 30 de gener a les 12 del migdia i també cal inscriure-s'hi prèviament a través del web setmanadelabiblia.cat. D'altra banda, per segon any consecutiu, Rosa Ribas, directora del Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí, farà una visita guiada a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, com a símbol d'esperança. Serà, en aquest cas, dimecres de la setmana vinent, 29 de gener, a les 10 del matí. I per inscriure-s'hi, també es pot entrar a setmanadelabiblia.cat. La celebració de la Setmana de la Bíblia a casa nostra és patrocinada per la Tarraconense i promoguda per l'Associació Bíblica de Catalunya, pel Centre de Pastoral Litúrgica, per l'editorial Claret, i per aquesta casa, Ràdio Estel, així com pel Setmanari Catalunya Cristiana, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, l'Abadia de Montserrat i la Fundació Joan Maragall. Ressona encara la festa de Sant Antoni Abat, que va ser pròpiament divendres passat, com cada 17 de gener, però també totes les tradicions vinculades a aquest popular sant, sobretot els tres tombs i la benedicció d'animals. Han estat notícia aquestes activitats aquests dies coincidint amb la festa i aquest cap de setmana amb moltes celebracions populars, benediccions i tres tombs. Raül Fonquer, president del Gremi de Pagesos de Tarragona, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que la relació dels animals amb els éssers humans ha fet que aquesta festivitat sigui molt celebrada des de fa segles.
És una tradició secular, Tots, doncs, Sant Antoni Abat, que se'l representa a la iconografia, doncs, al seu peu un porquet, doncs és patró de tots aquests animals domèstics que han fet servei a l'home durant, i han conviscut amb l'home durant molt de temps, i entre ells, doncs, els cavalls, els rucs, els ases, que, i les mules, no?, els matxos, que de tota la vida han sigut companys inseparables del pagès, no? Tant si un pagès a lo millor sortia de casa a les 6 del matí per anar a treballar al de fora, i s'estava tot el dia fins que es ponia el sol només amb l'acompanyament de la mula, no? Acabava sent un company de fatigues que inclús a vegades, doncs, s'han referit molts casos de gent que potser ha tingut un ictus o que han patit algun problema de cor, i la mula, ensinistrada, tornava cap a casa amb el pagès a sobre, no?
El president del Gremi de Pagesos de Tarragona ha destacat que l'entitat lluita per les noves generacions i actualment ha escollit concretament a l'última assemblea, ara fa uns dies, nous representants de la seva junta directiva.
Els que estem a la junta ens anem anant fent grans i ara en aquests moments, doncs, estem intentant-nos renovar, no? I vam nomenar un nou president amb un equip de gent jove, a veure si a poc a poc aquesta tradició, de la qual ens sentim molt orgullosos, la continuem mantenint en properes generacions.
Recordem que també divendres, dins el matí a Ràdio Estel, a la secció La Girocleta d'Olma Giró, vam compartir amb els oients una popular benedicció d'animals que havia impartit l'escolapi Lluís Marañón una estona abans davant de l'escola Pia del barri barceloní de Sant Antoni, on es vivia la festa major de Sant Antoni Abat. Per cert, aquest dissabte, en un clima més popular i amb els Tres Tombs al barri barceloní de Sant Antoni, van ser-hi presents, entre d'altres, el sotsprior de Montserrat, Bernat Juliol, i també el prevere de l'arxidiòcesi de Barcelona, David Álvarez, juntament amb el mateix Maranyón. Es recollia en paraules dels moments de la benedicció en què el religiós s'adreçava als animals pel seu nom, alhora que reivindicava la participació dels amos de les mascotes per reviure la seva condició de cristians.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument. La comunitat benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles, a Sarrià, a Barcelona, acaba d'anunciar el nomenament ara fa uns dies de la monja Roser Caminal com a nova priora administradora del monestir i del santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós, vinculat precisament a Sant Pere de les Puelles des de la seva fundació ara fa 50 anys. Aquesta decisió ha arribat després de la visita canònica de dues religioses delegades de la congregació monàstica de Santa Hildegarda. Tal com expliquen en la seva pàgina web, les membres de la comunitat van demanar a la germana Roser Caminal el servei d'animar i acompanyar la comunitat com a priora administradora per un període de 3 anys en relleu de l'abadessa Esperança Altarés, a qui han agraït el seu servei generós durant 13 anys. Amb aquest nomenament comença una nova etapa a la comunitat de Sant Pere de les Puelles, en què s'ha renovat el desig de continuar fent de casa seva un espai de pregària i d'acollida per a tothom. La xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida ha atès més de 13.000 persones durant el 2024, segons acaben d'informar des d'aquesta entitat. La xarxa, de la qual formen part Arrel Sant Ignasi, Càritas, Esclat Pare Palau, Jericó, Codiar, Justícia i Pau, Llars del Seminari, Maristes, la Fundació Verge Blanca, l'Obra Mercedària i Sant Joan de Déu a les Terres de Lleida, entre altres col·lectius, gestiona 40 habitatges amb 300 persones ateses, alhora que ofereix alfabetització en català i castellà per un miler de participants d'aquest programa que dona atenció a més de 10.000 infants i joves i que arriba a gairebé 2.800 persones amb diferents activitats de sensibilització. Entre altres tasques, la xarxa també ha gestionat i ha proporcionat aliments a gairebé 4.000 persones, alhora que ha gestionat 2.000 tràmits diferents i ha facilitat 234 insercions al món laboral. També ha fet acompanyament a 300 persones grans en situació de solitud no desitjada. La xarxa, que combat la indiferència amb les persones desfavorides des d'un esperit cristià, focalitza la seva intervenció en la cura de les persones, treballa per erradicar qualsevol forma de desigualtat, d'injustícia, de pobresa i d'inhumanitat en les relacions interpersonals i per fer-ho compta amb un total de 1.248 voluntaris entre les diferents entitats que la conformen i 939 tècnics compromesos. A més, el bisbat de Girona acaba d'informar que el bisbe Octavi Vilà i l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, han acordat crear una comissió bilateral per parlar del patrimoni de la diòcesi a la capital del Pla de l'Estany i especialment al monestir de Sant Esteve, així com trobar un marc de col·laboració entre les dues institucions, la civil i l'eclesiàstica. Aquesta comissió està formada per part del bisbat, pel responsable de patrimoni, Joaquim Giol, i un tècnic jurídic, i per part de l'Ajuntament de Banyoles, el primer tinent d'alcalde, Jordi Congost, i el regidor de patrimoni, Miquel Cuenca, així com un tècnic jurídic, també. Relleu a l'Institut Químic de Sarrià perquè l'enginyer químic Vicenç Pedret serà el nou president del patronat de l'IQS en substitució del jesuïta Enric Puig, que ha liderat aquest col·lectiu d'aquest centre universitari els darrers 14 anys. El relleu arriba en un moment de consolidació per a l'Institut Químic de Sarrià i amb l'objectiu de continuar enfortint la seva excel·lència tant en l'àmbit docent com en l'investigador. El delegat de la Plataforma Apostòlica dels Jesuïtes de Catalunya, Pau Vidal, ha anunciat el nomenament i Vicenç Pedret, enginyer químic i format a l'IQS, compta amb un currículum molt, molt llarg que inclou un màster de l'IES i estudis avançats de filosofia, culminat també amb un màster i un doctorat a la Universitat de Barcelona. A banda de la seva tasca a l'IQS, és president del grup Ramon Clemente, una empresa familiar fundada al Masnou, el 1938, dedicada a la fabricació d'envasos de vidre d'alta qualitat per als sectors de la perfumeria i la cosmètica. Pedret també presideix la comissió executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat i forma part de la Junta Directiva de la Petita i la Mitjana Empresa de Catalunya, PIMEC, associació que representa aquesta empresa catalana, i aquestes responsabilitats evidencien el seu profund arrelament en el teixit empresarial i cultural de Catalunya. El bisbat de Tortosa acaba d'explicar que la diòcesi ha celebrat l'inici de l'any jubilar amb una cerimònia presidida pel bisbe Sergi Gordo i que, en la dimensió social, la contribució solidària recaptada durant l'obertura va pujar a més de 2.900 euros, quantitat gestionada amb la col·laboració de Càritas Diocesana i que ha estat transferida, segons el bisbat de Tortosa, a Càritas Diocesana de València per ser destinada a un programa d'ajuda dedicat a l'atenció integral a persones afectades pel tràfic de persones. I el bisbe de Canàries ha assegurat que una visita del Papa a l'arxipèlag seria fonamental per buscar solucions a la crisi migratòria a aquestes illes. El Secretariat de Migracions de la diòcesi de Canàries, que inclou les illes orientals, amb seu a les Palmes de Gran Canària, avisa a les autoritats que els recursos per atendre els migrants que arriben per mar a l'arxipèlag estan saturats. Diu que els primers 14 dies d'aquest 2025 han arribat a les illes 2.700 persones. Ho diuen unes declaracions a Vida Nueva. David Melian, advocat i membre d'aquest organisme diocesà, encarregat d'acompanyar i servir les persones immigrades que veuen vulnerats els seus drets.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Amb Ignasi Miranda.
S'acaba de publicar un interessant llibre sobre voluntariat titulat Gotas en el océano, reflexiones y cuentos breves. El seu autor és l'arcabisbe de Toledo, Francisco Cerro Chávez, que parla en aquestes pàgines sobre l'espiritualitat del voluntariat cristià a través d'una bonica varietat de contes i reflexions. Amb un pensament sobre el voluntariat per a cada dia de l'any, aquest llibre pot ser una guia per als qui sentin la inquietud de dedicar una part de la seva vida al servei als altres a través de l'amor. L'arcabisbe Francisco Cerro Chávez diu que aquest amor ens impulsa a no viure concentrats en nosaltres mateixos, sinó oberts, a compartir allò que som i tenim amb els qui ens necessiten, enriquint-nos també nosaltres mateixos amb els dons i els talents que ells ens ofereixen. El tenim ja en línia, ens escolta Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes a vosotros. Encantadísimo de estar aquí en estas ondas tan importantes para mí en estos momentos. Así que muchas gracias.
Nosotros también muchas gracias y encantadísimos también de saludarles, perquè els oients el coneguen una miqueta més. Diem que Francisco Cerro Chávez va néixer el 18 d'octubre de 1957 a la localitat de Malpartida de Cáceres, a Extremadura. Va ser ordenat sacerdot el 1981 i ha exercit diversos ministeris a la ciutat de Toledo. També ha estat bisbe de Coria Cáceres des del 2007 i a finals del 2019 es va fer públic el seu nomenament com a arcabisbe de Toledo, on va iniciar el seu ministeri ara fa tot just 5 anys, el 29 de febrer del 2020. A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal per a les Missions i la Cooperació amb les Esglésies des del març passat. A més, és membre de la Comissió Permanent per ser arcabisbe metropolità. Don Francisco Cerro, ¿cómo presenta usted el voluntariado en este interesante libro?
Pues como algo muy importante para la Iglesia, en la línea un poco de lo que el Papa Francisco está continuamente repitiendo, que si realmente queremos hacer presente a Jesucristo, no lo podemos hacer si falta la caridad, si falta el amor, si falta la solidaridad, ¿no? Entonces yo creo que el voluntariado cristiano tiene muchísimo que aportar y que decir a esta realidad, y pienso que realmente incluso la misma evangelización que tanto habla el Papa Francisco no se podrá realizar si se prescinde de la caridad, o sea, del amor cristiano que se hace entrega y servicio especialmente a los más pobres y necesitados.
Claro. ¿Y cómo se puede conseguir que surja, ¿no?, esa entrega y esa generosidad a los demás?
Bueno, yo creo que especialmente el encuentro con Jesucristo, si es auténtico, te lleva al encuentro con el hermano, te lleva al encuentro con los más necesitados, ¿no? Y eso, yo creo que eso trata un poco de captar también el libro de Gotas en el Océano, ¿no? Que ahora pues contaré un poco cómo surgió, pero sobre todo porque además también estuve con el Papa Francisco en un encuentro con el voluntariado de Cáritas y se lo entregué personalmente a él, porque yo estaba como muy preocupado de cómo ayudar a ese voluntariado cristiano a darle una profunda espiritualidad, también sencilla en el día a día, pero como fruto también de cómo el encuentro con Jesús nos tiene que llevar al encuentro con el otro rostro de Jesús, que son las personas que caminan a nuestro lado, especialmente a ponernos en camino, como dice el Papa Francisco, como una iglesia en salida al encuentro con todos. Y eso es lo que tiene que hacer el voluntariado cristiano, ¿no?, en tantos lugares, porque el voluntariado cristiano que yo explico, no solo estoy pensando en Cáritas o en Manos Unidas, que por supuesto que sí, pero también en las hospitales de Lourdes, estoy pensando en la vida de los enfermos, en la pastoral de la salud, en tantas y tantas parroquias, claro, en tantas realidades como hay que llevan a las personas que fíjate lo que dice el Papa Francisco, por ejemplo, sobre la soledad, que decía que después de la pandemia ha sido la gran pandemia, es las personas que se encuentran solas, ¿no? Que hay que estar ahí cerca, ¿no? Y el voluntariado cristiano tiene que dar respuesta a todas estas realidades.
Por supuesto. Pues recojo lo que usted anunciaba. ¿Cómo surgió la idea de publicar este libro en cuentos y relatos?
Pues mira, yo estuve este verano en Tánger con un grupo de jóvenes, estuve en Tánger, invitado por el arzobispo de Tánger, que es el que me hace el prólogo en el libro, y entonces yo estuve trabajando con muchísimas realidades allá, entre ellos con muchísimos niños de la calle, que para mí fue un impacto, ¿no? Y descubrí una frase de la madre Teresa de Calcuta en una de los lugares donde estaban atendiendo a tantas personas con un voluntariado cristiano muy eficaz que allí se hace, ¿no? Y me impresionó mucho una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice: dicen que la vida de un voluntario, la vida nuestra, es como una gota en el océano, pero ¿acaso, decía ella, los océanos no están hechos de muchas gotas, ¿no? Entonces, cada persona que trabaja y hace esa realidad de un voluntariado cristiano, pues está realmente siendo aparentemente una gota en el océano, porque es tanto lo que hay que hacer y tanto lo que hay que entregar y tanto lo que hay que vivir, pero sin embargo, pues es verdad que sin esas gotas el océano estaría muchísimo más pobre y no tendría tanta agua ni tanto caudal como tiene, ¿no? Entonces ese fue el principal motivo por el cual yo me decidí a escribir este libro de Gotas en el Océano y sobre todo hacerlo a través de lo que siempre me ha caracterizado a mí en mis libros, que es de una manera, intento con mucha sencillez, y también a través de cuentos. Estos cuentos que yo he ido escribiendo a lo largo de muchos momentos de mi vida, sí, muchos de ellos que están ya escritos, conocidos, otros que son propios, inventados por mí, y muchísimos también adaptados, pero que en el fondo no era más que dar un poco, o ayudar a dar un poco alma y un poco deseo de espiritualidad a este voluntariado cristiano tan magnífico como tenemos en la Iglesia,
claro,
y que hace un labor tan grande y que a veces no somos capaces ni siquiera de agradecerlo, esa labor que hace, y sin el cual, pues eso, aunque parezca que es una gota en el océano, es una gota muy necesaria,
muy
en
importante,
esos océanos.
Sí. Por tanto, es un libro que se puede leer pues aleatoriamente, ¿no? Un cuento, un relato, no son cuentos ni relatos conectados entre sí, sino que se pueden leer de forma independiente, digamos, ¿no?
Bueno, la idea un poco, que lo ha dicho usted muy bien, o lo habéis dicho muy bien vosotros,
sí,
la idea un poco es un pensamiento para cada día muy breve, o sea, es decir,
sí,
es las 12 meses del año y cada día tiene un pensamiento muy sencillo, para que no sea largo, porque la gente hoy todo lo que sea largo, todo lo que sea a veces le cuesta,
sí,
meditar, y si quiere hacerlo largo, pues ya tiene quizás otras muchísimas publicaciones que desarrollan mucho más el tema. Aquí es un poco como gotas pequeñas,
sí, sí,
que van cayendo día a día. Y luego cuatro o cinco cuentos para el mes, que sí que están un poco relacionados y no están relacionados. poco relacionado a este hombre cuando llega la Navidad, diciembre, pues está. No he querido hacer tampoco un planteamiento solo del año a tipo litúrgico, pero está a fondo, de fondo, claro, cada mes para un cristiano está muy unido a muchísimas realidades, ¿no? La Pascua, la Cuaresma, el Adviento, entonces, quieras o no quieras, hay muchas realidades, la devoción a la Virgen en mayo, entonces hay muchas cosas que más o menos están, aunque, vuelvo a repetir, es como intento hacerlo desde una manera como muy sencilla, sí, y que pueda llegar y acceder todo el mundo, todo el voluntario cristiano que quiera, pues a leerlo, a profundizarlo, a meditarlo, ¿no? Siempre con un sabor profundamente evangélico en Jesús, pero también con los pies en el suelo, pensando en el sufrimiento de la gente.
Un llibre que va, doncs, amb el calendari. Estem parlant amb el seu autor, l'arcabisbe de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Le quería preguntar por el valor del voluntario o la voluntaria. ¿Cuál es ese gran valor, el que intenta transmitir también en estas historias sencillas y en estos pensamientos?
Pues sobre todo, primero, como obispo y como cristiano, agradecerle esa labor a todos los voluntarios cristianos. Agradecerse a todos los voluntarios. Gracias. Gracias, porque no sería todo igual sin vuestra ayuda, sin vuestras manos, sin vuestro corazón. Segundo, que el valor más grande y la calidad que tiene el voluntariado cristiano es que es un amor que se hace gratuidad. Uh-huh. Quizás eso sea el mayor valor que puede tener, precisamente por eso la palabra voluntariado, claro, porque es una entrega y un amor que se hace desde la gratuidad total y absoluta, ¿no? Uh-huh. Y por último, también, que yo creo que es importante, en la medida de lo posible, un voluntariado que no parezca como de francotiradores, donde cada uno hace la guerra por su cuenta, sino es un voluntariado de alguna manera organizado, ¿no? Que es para mí el gran valor que tiene el voluntariado de un Cáritas o de un Manos Unidas o de una Hospital de Lourdes o de tantos y tantas actividades como tiene la Iglesia, que hace ese voluntariado cristiano, pues que está trabajando de una manera tan maravillosa, ¿no? Como también se dice, por ejemplo, en el libro, porque hay muchos testimonios de gente que está trabajando mucho con el voluntariado cristiano en Castilla-La Mancha, no solamente en Toledo, ¿no? Sí. De Cáritas, de Manos Unidas aparece, Hospital de Lourdes, aparecen muchas realidades de trabajo con los enfermos, incluso de alguna cofradía. Aquí en Toledo tenemos una cofradía de la Caridad, que es de las más antiguas de toda España, que es del siglo XI por allá, y que han tenido siempre como criterio que no puede existir una devoción si no lleva la caridad, no puede existir una relación con Dios si esa frase tan bonita de que se dice siempre, cada vez que llama a Dios Padre, él siempre me pregunta dónde están tus hermanos, ¿no? Entonces, claro, es decir, es un poco un deseo de que el voluntariado cristiano siga siendo realmente lo que tiene que ser, una luz para tantas personas que viven en la oscuridad y en la noche. Y luego, y termino, cuando tú ayudas, el más ayudado eres tú. Cuando tú más das, más recibes. Cuando tú más te entregas, más se te entrega a ti. Y eso también tiene que descubrir el voluntariado cristiano, que no solamente va a dar, sino también va a recibir, ¿no?
Muy importante.
Que recibe mucho, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
De experiencia.
Sí, sí. Gotas en el océano, reflexiones y cuentos breves. Avui recomanem aquest llibre. El seu autor és Francisco Cerro, arcabisbe de Toledo, que ens ha acompanyat. Solo le hago muy brevemente dos preguntitas más. Por un lado, a punto de cumplir 5 años como arzobispo de Toledo, ¿nos puede contar un poco brevemente, con esa misma sencillez, ¿no?, cómo valora estos 5 años?
Pues la verdad es que estoy muy contento y muy feliz, o sea, estoy contento y feliz, como estuve contento y feliz en la anterior diócesis que fue Coria Cáceres, como usted muy bien también lo ha explicado, lo ha dicho.
Y además usted es un poco de las dos, ¿no?, porque es de Cáceres, pero creció en Toledo, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, sí, bueno, hice la filosofía, la hice en Cáceres, luego hice en Toledo, hice la teología, y luego también he estado casi 7 años entre unas cosas y otras en Roma, yo hice licenciatura y doctorado en Roma, en la Gregoriana, ¿no?
Muy bien.
Tanto también he estudiado, pero que sí que siempre he tenido un deseo grande de fundamentalmente ser fiel a lo que, allí donde Dios te siembra, allí tienes que florecer. Entonces yo estaba feliz en Coria Cáceres, estoy feliz en Toledo, y uno está feliz donde puede entregar su vida a Dios y a los hermanos y ya está ahí. Entonces estos 5 años han sido unos años podríamos decir, por usar una expresión, como para todo el mundo, siendo muy excepcionales, porque era, ha sido el año de los dos años de la pandemia.
Sí.
Llegó a Toledo y a los 10 días o 5 días, no, creo que no llegaron los 5 días, nos metemos todos en una, yo entre el 29 de febrero y en marzo, primeros de marzo, ya entramos todos en la pandemia.
Sí, sí.
Totalmente. Entonces, ha sido un par de años muy, muy delicados, muy...
De mucha prueba, sí.
Prueba, pero para todo el mundo, ¿eh?
Para todo el mundo, exactamente, sí, sí.
Claro, ¿no? Sí. Para mí. Y bueno, pues luego ha sido, hemos ido sacando adelante cosas, ahí empleamos mucho, como hacéis vosotros, que por eso potencio mucho la labor que estáis haciendo a través de los de la radio, de sí, los medios
los
de
medios.
Comunicación, uh-huh. Porque eso fue lo que hizo salvo la pandemia, por lo menos.
Claro, sí, sí. Sí, también aquí empezamos a transmitir la misa diaria aquí, por ejemplo. Sí,
eso,
sí.
Por supuesto, sí, sí. Es que sí, eso sí. Fue fundamental para la gente que se quedó totalmente aislada.
Sí,
y
sí.
Que muchas de ellas no tenían acceso a ni a poder ir, es que no se podía en ningún sitio. O sea,
no, no, desde luego.
Ha sido fenomenal.
Y para terminar, déjeme barrer un poco para casa, porque un servidor es diácono permanente y usted ha ordenado los primeros diáconos permanentes en Toledo en estos 5 años.
Estuve prácticamente, he estado 6 años encargado de los diáconos permanentes de
España, de, sí,
de,
también.
De España, sí. Sí, sí. Y entonces por eso yo, y valoro muchísimo la labor de los diáconos permanentes en Cáceres, en Coria Cáceres, ya lo potencié yo, porque yo me encontré con un diácono permanente solo en Coria Cáceres y ordené 8 o 9 más. Y luego aquí en Toledo me encontré que ya don Braulio había hecho una gran labor, porque fue una labor más muy valiente, porque él dijo, es que no se puede plantear la vocación de diácono permanente porque haya muchos o pocos curas, es que es una vocación que tiene
específica.
Sentido en sí misma, uh-huh. Y específica, ¿no? Entonces don Braulio ya me el camino me lo allanó y gracias a Dios he podido ordenar ya 3 diáconos permanentes. El primero lo ordené, he ordenado 2 más y ahora tenemos 4 o 5 vocaciones. También como se hace en Cataluña, que lo hacéis muy bien, y fuisteis pioneros en toda...
Sí, ciertamente, el primero de España fue claro. Don Luis Nadal.
Claro.
Exactamente. Pues nada, también estamos a las puertas de la fiesta de los diáconos en la Tarraconense, porque mañana celebramos San Fructuoso Augurio y Eulogio, en la otra diócesis primada de la península, ¿no? Tarragona, junto con Toledo.
Exactamente. Sí, pues sí. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Hasta otra ocasión. Encantado.
Y que sigáis haciendo tan magnífica labor. Un abrazo fuerte.
Adiós. 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 De seguida la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel. Atenció, ampliem el termini per aconseguir el nou calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si et vas quedar sense, tens una segona oportunitat. Per només 6 euros, vine a buscar-lo al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. Calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'any del jubileu, l'any de l'esperança. No et quedis sense el teu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la secció de l'amor, de la caritat, del servei als més necessitats, com sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Internationalis, de la qual Càritas Espanyola forma part, i Càritas Mona Orient Mitjà han rebut amb satisfacció l'alto el foc a Gaza, llargament esperat com un pas cap a una pau duradora a la regió. La Confederació Internacional de l'Entitat Catòlica lamenta que durant 15 mesos han assistit horroritzats
a atrocitats indescriptibles en aquest conflicte que almenys 64.000 palestins i centenars de cooperants humanitaris han mort en atacs que violen flagrantment, diuen, el dret internacional humanitari i les normes sobre els drets humans. Càritas expressa que el nivell de devastació és enorme i considera que per això és crucial que la comunitat humanitària actuï amb rapidesa. Decisió a gran escala per tal d'evitar que es perdin més vides i ajudar la població de Gaza a reconstruir les seves vides amb dignitat. També considera que Israel ha de concedir un accés humanitari ràpid, segur i sense obstacles que faciliti una resposta humanitària ben coordinada des de la comunitat internacional, com dèiem, ampliada i basada en els principis que abordi les necessitats enormes de les comunitats afectades. Igualment, Càritas Internacional exhorta amb força totes les parts que respectin els termes de l'acord pactat, posin fi immediatament al vessament de sang i evitin més violència i desplaçaments forçosos de la població civil. Alhora, insta la comunitat internacional a utilitzar la seva influència per garantir que es mantingui l'acord, que es respecti el dret internacional i que s'eliminin immediatament els obstacles a l'ajuda humanitària per permetre el flux vital d'ajuda i salvar vides. A més, Càritas Internacionalis i Càritas del Pròxim Orient fan una crida a la comunitat internacional perquè garanteixi que els responsables de les greus violacions i abusos, incloent-hi els crims de guerra i contra la humanitat, retin comptes dels seus actes. Recorden que l'alto el foc no només ha de suposar una aturada duradora de les hostilitats, sinó també un ferm compromís amb el dret internacional humanitari i les normes sobre drets humans, alhora que conclouen que Càritas està preparada per ampliar la seva resposta a les grans necessitats de Gaza i ajudar la població a iniciar el llarg procés de reconstruir les seves vides amb dignitat. Canviem de tema. Carlos Enjuanes, regidor d'Acció, Innovació Social i de Persones Grans de l'Ajuntament de Lleida, va visitar el 8 de gener passat les instal·lacions de Troballes, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Lleida, situada al turó de Gardeny, de la capital del Segrià. La trobada va servir per expressar els projectes i serveis que té en marxa l'empresa i per posar en valor la tasca que Troballes està duent a terme tant a la ciutat com a la resta de municipis de la diòcesi. La visita va comptar amb una ruta per les instal·lacions durant la qual Adrià París, gerent de Troballes, i Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana, van donar a conèixer a Carlos Enjuanes tant el procés de reciclatge tèxtil que l'empresa gestiona amb èxit com altres serveis que administra. En aquesta línia es van destacar diverses iniciatives que Troballes té en marxa, com ara el projecte de fabricació i reparació de contenidors, el servei de neteja per a diferents entitats, la col·laboració amb altres entitats per impulsar el reciclatge de joguines, el programa d'higiene femenina i el servei de missatgeria en col·laboració amb la Universitat de Lleida. Una desena de dones han participat en un curs de confecció amb màquina remalladora que s'ha realitzat a Càritas Arxiprestal a Noia Segarra. L'objectiu de la formació, que va començar el setembre passat, ha estat millorar l'ocupabilitat i facilitar la incorporació al món laboral de totes aquelles persones interessades a formar-se en l'àmbit de la màquina remalladora. El curs de 200 hores ha comptat amb una docent contractada que ha impartit 100 hores de formació teòrica. El curs s'ha completat amb 100 hores de pràctiques en empreses tèxtils. El curs es realitza en el marc d'un itinerari d'orientació laboral que fan les persones ateses per Càritas, incloent el seguiment de tutories individuals, activitats formatives, suport en la recerca de feina i intermediació laboral amb empreses. Les pràctiques, no remunerades, s'han efectuat en 7 empreses del sector de la confecció tèxtil. La formació forma part de la convocatòria 2024 Inditex de Càritas Confederal Espanyola i del Programa Operatiu d'Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita contra la Pobresa i està cofinançat pel Fons Social Europeu. Més notícies. Càritas Diocesana de Tortosa ha efectuat una nova transferència de 14.000 euros per ajudar els afectats per les inundacions de la Dana, que han patit molts municipis de la província de València i altres poblacions d'Albacete i de Màlaga. Amb aquesta quantitat ja són 72.000 els euros en total, els quals s'han enviat els donatius rebuts fins al 31 de desembre passat. Segons informacions de la Cambra de Comerç de València, l'impacte econòmic dels danys per la catàstrofe de la Dana de finals d'octubre en el seu territori es calcula en gairebé 21.900 milions d'euros, cosa que suposa el 32% del producte interior brut, el PIB, de la província de València. La Cambra de Comerç recorda que els 68 municipis afectats representen pràcticament el 25% de l'ocupació a la regió, uns 265.000 llocs de treball, gairebé. Des de Càritas Tortosa agraeixen tots els donatius que estan rebent. I la Fundació Endesa i Càritas Diocesana de Tarragona han finalitzat el curs d'operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energia renovable que s'ha impartit enguany a Nova Tècnica, centre de formació a Vilaseca, al Tarragonès. Hi han participat 18 persones en situació d'atur i de vulnerabilitat, entre elles 15 que han finalitzat la formació. El curs ha constat de 540 hores lectives, en què hi ha inclòs el mecanitzat bàsic, operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques, solars fotovoltaiques i eòliques de petita potència, així com els mòduls de pràctiques professionals corresponents. A més, la formació s'ha complementat amb 40 hores de formació transversal en diferents disciplines. El perfil dels alumnes del curs és homes, un 88,9%, i dones, un 11,1%, amb un nivell de formació de batxillerat o equivalent. L'aprofitament dels cursos suposa el reconeixement dels coneixements adquirits i l'obtenció d'un certificat de professionalitat avalat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, així com el carnet de carretoner i un certificat de mesures preventives en treballs d'alçada. D'altra banda, l'alumnat rep la derivació a itineraris oficials de recerca sociolaboral. Fins aquí l'informatiu, de seguida el testimoni. La secció del setmanari Catalunya Cristiana Contrapunt oferia, en l'edició d'aquest diumenge 19 de gener, unes lletres escrites per Franc Rigol sobre justícia social. Franc Rigol i Garrit és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, advocat en processos judicials en l'àmbit civil, laboral, mercantil i penal, amb l'assessorament a empreses i particulars. També és coach seller i, des del febrer de 2022, professor de la Universitat Ramon Llull. Ens escolta ja i el saludem amb afecte. Senyor Rigol, benvingut i gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tothom, a tota la teva audiència. Què tal?
Com estàs? Bé, gràcies a Déu. Aquí estem, com cada dilluns, a la secció La Veu de Càritas, però li volem preguntar, tenint en compte la dimensió social del seu servei professional i personal, sí, primer de tot, quina és la seva tasca en el món de l'advocacia, senyor Franc Rigol?
Doncs la meva tasca al món de l'advocacia és precisament, amb la meva condició d'advocat, és ajudar a les persones, assistir-les legalment, no?, d'alguna manera, doncs ajudar a resoldre aquelles consultes de tipus legal, aquells conflictes que també hi són de tipus legal, no?, que es donen doncs en els àmbits en els que jo actuo, no? I bàsicament sí, com deies, és una funció també social, eh? Vull dir, també és una tasca molt d'ajut directe amb les persones, no?, que tenen aquests conflictes, no?, de tipus legal i que a vegades doncs no tenen un altre remei que acudir doncs a un advocat perquè els assisteixi, no?
Sí, a vegades aquesta és la meva feina. Persones immigrants, sí, que per qüestions, sí, d'empadronament, de reconeixement social al, sí, seu vincle, en fi, hi hauria molt reconeixement legal, millor dit. Bé, quines, sí, assignatures vostè imparteix en el món universitari, concretament?
Doncs jo, Ignasi, en el món universitari he fet, per exemple, he tocat temes d'innovació social, però sobretot bastant història social. És a dir, he tocat bastant la matèria de història social, que no és més que la història, no?, però discernint el que és la història com la coneixem actualment o normalment, no?, sinó que enfocat a història, però en el món social, no? És a dir, quan es comença a preocupar lo social, no? I doncs una miqueta doncs això, l'assignatura d'història social ve d'alguna manera a aprofundir en la història, però des del punt de vista dels moviments socials, no?, de la pressió social, els conflictes socials, no?, tot el que té a veure amb el món més social, no? Ens interessa més sobretot la societat, tot allò que mou a una societat.
En aquesta secció Contrapunt de Catalunya Cristiana, vostè parla precisament, com dèiem abans, de justícia social. Invitem els oients a llegir aquestes lletres, aquest article. Com defineix vostè la justícia social i per què creu que és tan important en la societat actual?
Bé, jo crec que la justícia social és bàsicament, podríem, per resumir-ho, seria doncs donar un, doncs, que garantir aquesta mena d'equitat o aquesta mena d'igualtat d'oportunitats a tothom, a tota una societat, que ningú quedi fora del sistema, d'alguna manera que hagi una igualtat d'oportunitats a accedir, no accedir només a serveis públics, sinó també, d'alguna manera, quan parlem de justícia social, parlem de que tothom pugui gaudir dels seus drets fonamentals. Vull dir que això seria, però sobretot, equitat, igualtat, equilibri, igualtat d'oportunitats, dignificació, estaríem parlant també de garantir, de remoure totes aquelles barreres que impedeixin que les persones d'una societat puguin gaudir dels seus drets fonamentals. No? Mm-hmm. Això seria justícia social. Yeah. I, a més, aquest article ve tot just en aquest moment perquè el 20 de febrer es commemora el dia just de la justícia social. No?
Molt important.
I vaig voler fer-lo, doncs sí, perquè crec que és una cosa de la que se'n parla. I també és veritat que avui en dia cada dia està més garantit a les societats, en aquest estat del benestar, encara que precari, però podem dir que déu-n'hi-do la justícia social. Podríem dir que estem en un nivell alt, nivell bastant alt, però sempre hi ha punts a millorar.
I tant, i tant. I és molt important la justícia social perquè és la que ataca les arrels de la pobresa. Sí. Està molt bé
Exacte.
Que Càritas ajudi persones amb emergències, persones que no tenen llar, persones que necessiten una prestació concreta en moments determinats, però aquí cal que deixi d'haver-hi aquestes persones, si pot ser, o que es redueixin al màxim, no? Sí, sí.
Clar.
Al mínim,
Clar.
Millor dit. Bé, quins són, d'altra banda, senyor Frank Rigol, els sectors socials més crítics amb l'estat del benestar i per què no el volen, aquest estat del benestar?
Bé, això...
Una altra qüestió clau, crítica. Posar el dit en el nafre, aquí. Sí.
Sí. Aquí que també hi ha detractors, no? L'estat del benestar, d'alguna manera, podríem dir que es va consolidar després de la Segona Guerra Mundial, no? Precisament per combatre tot això, no? Per combatre, doncs, totes aquestes... aquest desequilibri, no? Aquesta mena de desigualtat social que ja venia de molts anys enrere, no? I l'estat del benestar ve a garantir tot això, no? Una sèrie de drets, una sèrie d'ajuts, una sèrie de serveis, no? Que arribin a tothom, no només a uns quants, no només a una classe privilegiada o no només a una elit, no? Diguéssim, de persones, no? I el que fa és, precisament, l'estat del benestar és, invertir molts diners, una part molt important del PIB, a ajudar les persones que accedir a tota una colla de serveis públics, no? Tot això, clar, necessita d'una inversió molt important, val? I això fa que els detractors precisament estiguin en contra de l'estat de benestar perquè diuen que és un estat que necessita molts diners per poder funcionar bé.
També argumenten l'excusa de que pot haver-hi gent que se n'aprofita d'això, bé, sempre hi ha aquest bla bla bla, no?
Clar. Clar, jo aquí en el contrapunt, en el meu article, el que vinc a dir és que, escolta, l'estat del benestar és un estat per servir els ciutadans, però no perquè els ciutadans se'n serveixin contínuament d'aquest estat.
També ha d'haver-hi mecanismes per prevenir l'abús d'això, no?
Sí. Exacte. O sigui, tenim uns drets, però també tenim uns deures, no? Que hem de complir, i això és el que hem de prendre consciència, de que un estat no està per... assistir-nos de forma, diguéssim, indeterminada, indefinida, no? També tenim la responsabilitat nosaltres d'uns deures, no?, respecte a aquest estat del benestar.
Sí. I què ajuda, senyor Frank Rigol, a avançar en la igualtat d'oportunitats dins les societats modernes? Aquest gran valor que és la igualtat d'oportunitats, però que també pateix la precarietat sovint.
Sí. Bé, jo crec que, com deia abans, jo crec que s'ha avançat moltíssim, ja realment amb les societats modernes d'avui en dia, ja podríem dir que un estàndard molt alt d'igualtat d'oportunitats perquè tothom més o menys pugui accedir, pugui tenir força oportunitats per estudiar, per el món sanitari, en el món encara de l'habitatge encara no, però vull dir que queda molt de camí. Crec que encara es pot fer molt més, es pot fer molt més, però clar, també es necessita més inversió. També el problema de l'estat de benestar és que es nodreix sobretot per la fiscalitat, via impostos, no? Sí. I llavors, doncs, clar, això és el que ens costa més i on salten els detractors que diuen, escolta, no podem gastar més diners perquè l'estat no té tants diners per fer aquestes polítiques públiques, val? Uh-huh. Però sí que encara queden sectors com el sector de l'habitatge, que tant se'n parla últimament, no?, en el que s'ha de millorar. L'estat del benestar té que treballar aquí.
Sí, punt. De fet, vostè es pregunta com s'ha d'ajudar els ciutadans més desfavorits d'una societat en aquesta línia.
Sí, uh-huh. Sí. Jo m'ho pregunto, sobretot des del punt de vista... està bé, jo crec que està molt bé que ens preocupem, evidentment, de la gent més desfavorida d'una societat, no? Però, com deia abans, se'ls ha d'ajudar. Clar que sí, hem d'ajudar a tota aquella gent que està més desintegrada socialment, per dir-ho així, val? Però també hem de començar també a reeducar a la gent o pensar també que hem de també tenir uns deures envers aquesta estat, aquesta societat del benestar. També és la responsabilitat nostra d'alguna manera de fer-nos càrrec de que també hem de mirar de ser autosuficients. No hem d'estar tot el dia tampoc esperant que l'estat ens ho resolgui tot, d'alguna manera.
Sí. Segons el seu parer, concretament, en què haurien d'invertir més recursos als estats i com ha de ser un estat benefactor?
Sí, jo un estat benefactor ha de ser un estat, precisament, que procuri. Avui en dia encara podem dir que tenim un estat de benestar precari, però encara hi és. Un estat benefactor ha de ser aquell que procuri pel benestar dels seus ciutadans, de tots, no d'uns quants, evidentment, de tots els seus ciutadans, però... Sí que és veritat que no hem de preocupar-nos tant per... que també està molt bé, de les nostres universitats, en els nostres centres de formació, doncs, a fer grans tècnics, grans professionals, persones doncs, brillants en el seu apartat doncs, emprenedor o d'estudis, no?, de formació. Està molt bé, però potser ens oblidem també, com jo dic en l'article, no?, que ensenyem a la gent a guanyar-se la vida, però no ensenyem a la gent a viure o a conviure. No? És curiós, no?, però ens oblidem potser a vegades del més important. I potser els estats haurien d'invertir més a conscienciar a la gent, en què a conscienciar-la i a reeducar-la en termes de justícia social, precisament. Sí. En termes de reformar uns valors. Val?
Sí, sí.
No tot és format tècnics i professionals. Jo crec que aquí és on hauríem de posar, diguéssim, l'accent. No? Els recursos haurien d'anar, sobretot, a formar la gent en aquests punts.
Sí. Avui hem parlat amb Frank Rigol, advocat, professor de la Universitat Ramon Llull, entre altres tasques, i volem acabar recordant que vostè ha estat voluntari de Càritas Catalunya i que, de fet, hi continua col·laborant ocasionalment. Quina és l'activitat més propera en què participarà com a voluntari, breument, per acabar?
Doncs, Ignasi, jo la veritat és que he estat voluntari de Càritas Catalunya, encara segueixo sent voluntari, el que passa que a vegades, doncs, de forma més ocasional, però mira, tot just demà dia, dimarts, dia 21, tindrà lloc a les 7 de la tarda al Cinema Girona la projecció d'un documental que es diu 13 veus, una realitat dedicat al sensellarisme, no?
Sí,
dedicat precisament a la... Sí,
sí, dic que hem anunciat aquesta notícia, sí, sí. Mm-hmm.
Exacte, doncs just, tot just demà tindrà lloc aquesta projecció d'aquest documental, hi haurà una taula rodona, hi haurà doncs, una presentació d'aquest documental. És un documental molt interessant perquè al final és una radiografia del que passa avui en dia a la societat, els problemes grans que tenim d'habitatge, no? D'habitatge digne. El sensellarisme ja entrem encara, podríem dir que, amb aquell sector de la gent, de la societat, que no tenen un habitatge.
Exacte, ni digne ni indigne, exacte, ni en tenen.
Ni digne, exacte, sí, sí, sí. No tenen.
Queda clar, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos fet aquest apunt. Ara ho tornarem a recordar a l'agenda, aquesta estrena al Cinema Girona de Barcelona del documental 13 veus, una realitat del sensellarisme. Gràcies, senyor Fran Rigol, advocat, professor i voluntari de Càritas Catalunya. Una abraçada i enhorabona. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres per tot. Gràcies a tothom. Que vagi molt bé. Una salutació.
I uns apunts d'agenda per completar la veu de Càritas. Els propers dimarts, dies 21 i 28 de gener i 4, 11 i 18 de febrer, de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Seminari de Barcelona, carrer Diputació 231, curs bàsic de voluntariat social a càrrec del professorat de l'Escola de Formació de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Com hem dit, d'altra banda, aquest dimarts a les 7 de la tarda, al Cinema Girona de Barcelona, carrer Girona 175, estrena del documental 13 veus, una realitat al sensellarisme. I divendres 24 de gener a la parròquia de Sant Pere, a la plaça del Doctor Guardiet número 9 de Rubí, primera sessió complementària destinada als agents de Càritas Diocesana de Terrassa de la zona de Collserola per aprofundir i adquirir estratègies d'acompanyament des dels projectes de les Càritas parroquials. Fins aquí la veu de Càritas. I fins aquí també el Sense Distància, que us acompanya de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.